7 minuts per les 9, és l'hora de la tertúlia que compartim amb Gemma Lienas. Què tal? Bon dia, Gemma.
Bon dia.
Joan Subirats, què tal? Benvingut.
Bon dia.
Paco Marguenda, com estem? Perdoni, que no l'he sentit. No, ara l'hem sentit. No era cosa seva, no? Que passa que el micròfon no estava obert. I bon dia també, Carles Capdevila.
Hola, bon dia.
Doncs és el moment de començar l'actualitat. En fi, ja sé que no és el més important, però, sisplau, algun comentari sobre Sarkozy i Carla Bruni?
Impressionant.
Per què no és el més important? No ens condicionis.
Bueno, molt divertit. Si vols fer una teòrica de 20 minuts sobre això...
Jo ho vaig dir un dia, aquest home té una certa vocació de James Bond o una cosa per l'estil. Ah, que sí? Salva hosteses, resol tots els conflictes i a sobre
es lliga
a la model. Model, cantant, noia llesta, o sigui, ho té tot.
Almenys no recordo si tu eres del club de fans de Sarkozy o no.
No, jo no, jo no sóc del club de fans de Sarkozy.
Saps que hi ha moltes dones que els hi agrada, eh?
No ho sabia.
No és el teu cas, d'acord?
Però no és el meu cas.
No és el teu tipus, no?
Ni és el meu tipus, ni pensa com jo, per tant, no és el meu.
No, home, això ja ho sabia, però vull dir, tampoc com a home, tampoc.
No, tampoc és el meu tipus, no. A mi aquestes actituds tan de James Bond no m'agraden gens.
Subirats?
No, faltaria veure si diu... No, a mi tampoc m'agrada. Però vull dir, faltaria veure si diu allò quan es presenta Sarkozy, Nicolás Sarkozy.
Però Carla Bruni, poca broma.
No, a mi, realment, ara haig de reconèixer que a mi les cançons de Carla Bruni m'agradaven, tinc un disc.
Com
m'agradava, eh?
M'agradaven, sí.
Som les mateixes.
Ara les escoltaré.
Amb
unes altres orelles.
Marguenda.
Jo el trobo a Sarkozy un personatge enormement fascinant, i per sobre ja de les ideologies, no? Perquè és tan inubicable, i amb el terreny personal, sí, perquè clar, té un govern format amb destacats dirigents o ideòlegs socialistes.
Crec que aquí Subirats l'ha ubicat ràpidament, eh?
Però... No, inubicable. Sí, suposo que com que es mou tant, és difícil ser un test. Però això segur, però a part d'això, jo sempre he vist una tendència a carregar cap a la dreta.
Sí. No, és cert, és curiós, però el que passa que hi ha un altre debat. Al segle XXI parlar de dretes esquerres i comença a ser molt complicat, i sobretot amb el govern que té ell i amb la seva gran sensibilitat social. És a dir, que tampoc és una persona que podem situar a la dreta, però que ens
parla... Home, algun fitxatge ha fet a l'esquerra, això és veritat.
Home, res més important que, per exemple, el ministre d'Afers Exteriors.
Ara, també és veritat que, sense saber, posem per cas que vostè no sabés de quin partit era, la que tenia davant a les eleccions era la candidata socialista. Sí. O sigui que probablement ell era, duria ser el de dretes, sí, o el de centre-dreta. No,
això té raó, però el seu partit no sabien que era la candidata d'ells, no? Amb la qual cosa no està molt clar de qui era candidat a la segona en Royal, no? Perquè és el primer problema.
Perdoni,
però de la Carla Bruni, no?
Sí.
Que jo, per mi, la Carla Bruni és un personatge fascinant perquè ho té tot, no? És una noia aristocràtica, elegant, d'una d'aquestes famílies que remunta al segle XIII o XII, XI, no? Educada, universitària, atractiva, cantant...
Terrible, que s'hagi de ser aristocràtica i universitària,
sí,
per tenir-ho tot.
No, és que ho té tot en el sentit. No és una dona, per lo que algun company meu del diari que ha parlat amb ella, no és gens tibada, és dir, que és una persona molt atractiva, i a més ja sé que és una matemàtica,
si
està molt bé, és una dona enormement atractiva.
Li discuteixo el gust, però m'agrada,
sí,
ella.
No, perquè, home, el Sarkozy és un personatge, home, ja porta un seguit de dones a darrere seu, que déu-n'hi-do.
Jo quan sentia la notícia trobes que és lògic, és a dir, té una lògica en el personatge, també en ella, que també havia tingut alguna altra relació amb gent així molt coneguda, és a dir, que, i també és, ja que és signe del temps, no? Que és a dir, que en una societat on la parella d'un líder polític, sí, també té molta presència, moltes vegades ho intenten, ha passat a l'estat espanyol, a molts llocs que ho intenten amagar, però després acaba havent de tenir presència en les campanyes electorals o aquí mateix, no? I per tant, en aquest relleu de parella, doncs ja és buscar una parella, tindria algun paral·lelisme també amb la senyora Letícia, no? És a dir, buscar algú que ja domini les arts de la comunicació, que ja tingui certa imatge, perquè saps que s'ho haurà de fer, això, no? I en el cas de Sarkozy, d'un home d'acció, com dèiem, no? Doncs sí, és el típic tanto, que modificarà els clubs de fans, això segur, estic segur que el club de fans...
Aquí n'hi ha un que ja s'ha donat de baixa.
O sigui, tots els clubs de fans pujaran i baixaran, perquè, clar, si aquestes dones que deixen els agrada molt Sarkozy, a vegades no agrada que després triguin tan bé, que triguin tan bé una parella tan espectacular, no? Dic, les dones que els agradava Sarkozy, a vegades això no puntua cap amunt. En canvi, probablement molts homes, des de l'enveja o des del reconeixement al seu bon gust, doncs pujarà.
El problema que tinc jo és quan la veurà exactament, perquè jo crec que l'agenda del Sarkozy deu ser una cosa complicada, però ja trobaran un moment.
De tota manera, mirant la foto que avui surt al País, que jo l'he vist aquest matí per internet, i he pensat, i ara la veig en paper, i penso, salvant la distància dels anys, té una retirada a la seva ex, aquesta noia, almenys la foto que surt aquí, salvant la distància dels anys, senyors, senyors. Ja sé que...
No, 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 no,
ja...
Sí.
Perdona, però la seva ex era...
A mi m'agrada molt.
És molt maca, eh?
Però és tan rara.
Bé, doncs aquesta és la primera notícia del dia. Si algú es vol afegir els comentaris sobre, ja ho saben, sembla que ahir se'ls... Vaja, no, ahir els van retratar passejant-se per Euro Disney, que també hi ha llocs a França per anar-se a passejar, però vaja, van anar a Euro Disney.
Depèn del que busquis, si busques que surtis a tot arreu, sí, sí, és molt bon lloc.
Sí. Molt bon lloc, doncs Nicolas Sarkozy i Carla Bruni. Sobre allò que dèiem del túnel de Viella, el RAC i el Servei Català del Trànsit ens confirmen que a l'efecte, en la Nacional 230, a l'alçada de Viella, just davant del parador, hi ha un camió creuat a la via que ha obligat a tallar-la en els dos sentits de la marxa. La previsió del tall, segons els Mossos, és de 2 hores, i de moment l'única alternativa seria prendre la C28 i la C13. Alerta, si preneu aquestes vies, perquè són de complicada circulació degut a les glaçades. Els Mossos estan intentant trobar un recorregut alternatiu per l'interior de Viella. Però la Nacional 230, a l'alçada de Viella, just davant del parador, està tallada per un camió creuat a la via en els dos sentits de la marxa. Bé, doncs, salvada la primera qüestió de l'actualitat i sense prejutjar, escolteu, vosaltres heu deixat mai un euro de propina?
Jo mai. Per prendre un cafè. he deixat un euro de propina en relació a la proporció de la despesa.
No, però escolta, jo penso que sí que hi ha gent que es confon molt, eh? És cert que hi ha molta gent... Jo no m'arribo a confondre fins a aquest nivell, però és cert que jo crec que la majoria de gent no ha acabat de copsar què és un euro i quan val un euro.
Jo crec que és exactament el contrari. O sigui, jo tenia la impressió, o sigui, el senyor Solves, que és generacionalment més o menys, suposo, de la meva edat, doncs deu estar pensant que són 166 pessetes i que per tant és molt car i tal. Les meves filles des del començament van tenir clar que un euro eren uns 20 duros, efectes pràctics. O sigui, diu, vosaltres us penseu, perquè allò típic que discuteixes, bueno, quan em dones ara, no? Amb les teves filles discuteixes què els dones. Llavors diuen, és que tu tens la idea de que els euros valen 166 pessetes. Diu, a la pràctica, diu, fixa't, què valia un cafè? Llavors m'ho discuteixen, diu, què valia un cafè abans? 20 duros.
Ah, sí, jo faig ara com les teves filles.
Ara això que val? Jo faig ara que val? 166 pessetes? No, val... O sigui, en el fons, diguem-ne, i molta gent jo crec que està... Un dels efectes que ha tingut l'euro és que ha generat una sensació de que et rendeixen menys els diners. No? Que hi ha hagut,
la frase d'un oient va ser l'euro s'estira menys que la pesseta.
Exacte. Jo crec que és això, que hi ha hagut una acomodació dels preus en un sentit. Aquest és un efecte. I un efecte que jo crec que aquí fa molta trampa el senyor Solves és que el que està passant realment els últims temps és que la vida quotidiana de la gent s'ha encarit molt, perquè el que està pujant és el del dia a dia, el pa,
això
la llet,
sí,
la benzina,
sí,
etc. I en canvi el que està baixant de preu és l'MP3, els discurs durs de 60 gigas, les televisions de 42 polzades planes, i això en compres una vegada cada no sé quan, i de la llet i el pa i això ho compres cada dia. Sí. I això està fotent moltíssim més a la gent amb que estan al límit de la... I això és el fotut. I això el Solves, jo crec que aquestes declaracions són molt, jo diria, cíniques des del seu punt de vista.
Aviam, recordem el context en què van ser fetes, era dissabte i el dia abans s'havia conegut la dada de la inflació i assegut tranquil·lament en un acte allà amb tot de gent, diu que ell creu que una part del problema de la inflació és que la gent o amb l'euro o per exemple en les propines o es queda curt o es passa i aleshores va dir, jo he vist gent que després de prendre dos cafès deixaven un euro de propina i això no pot ser. Maruenda.
No, jo m'assombro la frivolitat, no? I més d'un personatge com Solves, no? Que jo el tinc per seriós, no? I això jo uniria al disbarat això del conill de com vostè conejo, a mi m'agrada el conill, eh? És a dir, el que passa és que com tinc un conill a casa passejant pel jardí no puc menjar conill perquè les meves filles no em deixen, no? Però m'encanta el conill, no? Ho tinc que dir. Però clar, és d'una frivolitat parlar, oiga, pues, escolti, si va malament, compri conill, no? I això jo uniria una cosa que m'excita cada X mesos, no? I és quan escolto el Banc d'Espanya, que és un tio que cobra un sou espectacular, no? Que no cobraria la vida privada, parlar de que es té que refredar l'economia, no? I que les hipoteques estan cares. Clar, com ell no té problema de vivenda ni d'arribar a final de mes, no? Pues, em sembla, és una cosa que jo reconec que m'excito, no? Cada vegada que ho escolto, no? Com a periodista, dic, ostres, que no puc aguantar, no? I escric un article en contra. Però clar, parlar de l'euro, no? Com parlen, evidentment que l'euro ha provocat una inflació amagada espectacular, no? El tema que del Joan, que és perfecta definició, el que feia amb llet, i la, de l'euro, no? El que feia amb llet i la reflexió de les teves filles, que jo, com les tinc també, negociant cada X dies, no? El tema econòmic, doncs em sento molt solidari, no? És un tema veritablement preocupant. És cert que el preu dels diaris, un euro i valien 100 peles, no? És a dir, que tot això produeix, però clar, això un ministre d'Economia el que té que donar és solucions, no acudits, no donar titulars, no? I em sembla que el que dona és acudits, que està bé, però no és el que necessitem.
Jo crec que és un cas bastant... Ho allargaré molt perquè té sentit i fa gràcia aquestes coses, no? Com el cafè de Zapatero, aquestes coses. Jo crec que és un error garrafal, perquè és un error... Jo estic segur que ell, dos dies abans, havia anat amb dos col·legues en un hotel de Madrid, van pagar, els hi cobren allà 2 euros al cafè, i devien cobrar 4 euros, i ell deia, queda't en 5. I ell va pensar, ostres, això és greu. En el seu estatus això és vida que passa. Però jo crec que el que volia dir és evident, és el mateix que esteu dient vosaltres, és que amb l'euro ens hem descol·locat, és sí. Que amb l'euro ens hem descol·locat i que ens, moltes coses s'han apujat a 1 euro perquè psicològicament ens pensem que són 20 euros. Jo crec que el que volia dir, jo crec que té raó, és a dir, el que volia dir, és a dir, que l'euro ens ha despistat, igual que et passa a vegades si tu vas a Londres i també canvies i després també o quan anaves als Estats Units de vendre als Estats Units sempre ho has interpretat els 20 euros d'abans o l'euro com el dòlar, després èpoques et surt millor, èpoques et surt pitjor, però psicològicament és molt difícil amb aquestes unitats no despistar-te, no? Però que volia dir això i que té raó, jo estic molt d'acord amb aquesta anàlisi, que és veritat que la societat cada vegada barateix més els productes aquests de desig, fins al punt que no només sinó que l'iPod, això la gent ja en té 3 perquè com que cada 3 mesos canvia el model i tot, i que això, aquí fa poc una tertúlia sentia parlar d'aquell preu de l'enciam, que també, tot de seguida val 1 euro, no, i com a unitat s'ha fet.
Clar, però d'això en pot ser la conclusió, és cert que ens ha descol·locat, però de quin pot ser la conclusió, que és el missatge implícit del senyor Sol, és dir, estalvieu més, no? És dir, sigueu més conscients del preu, o també pot ser el missatge, què faig jo com a governant per controlar uns preus que afecten a moltíssima més gent. En el cas d'Itàlia, per exemple, han creat una figura que és el Mr. Preu, o no sé si en diuen Mr. perquè és políticament correcte això de que si és un home o una dona, diguem-ne, no? Però diguem-ne, és la persona que s'encarrega d'examinar si les pujades de preu són realment justificables. I això deu ser molt complicat de fer, eh? Però vull dir que examines si els processos, no? Això que diuen, el pa s'ha encarit un no sé què tant per cent, però el blat s'ha encarit amb la mateixa proporció, què ha passat aquí al mig, no? Jo crec que, no sé si això serveix o no, però com a mi em dóna la sensació que et preocupes per un fet de la vida quotidiana. La gent cada dia viu més estressada per la vida quotidiana, per la mobilitat, pels preus, per deixar els nens de no sé on. I clar, que tu diguis, escolta, no us preocupeu tant amb els preus, estalvieu, home...
No, però jo crec que hi ha un missatge al darrere que potser sí que un ministre ha de donar, que l'error és garrafal. En general, els polítics, també molts líders d'opinió, molts columnistes, molts articulistes, molta gent viu més allunyada. És a dir, que no, tu mires els diaris i es parla més de taxis que de metro, quan la gent va més en metro o amb autobús.
O d'avions.
Sí, o es parla més d'avions.
O de TGV i no pas de Rodalies.
Es munten grans drames d'articles d'opinió sobre que et registrin a l'aeroport, com una cosa que oberta a treure el cinturó, això és un gran tema. I en canvi molts temes del dia, és a dir, tothom, més o menys hi ha molta gent que té cert estatus i micròfons o té càrrecs,
més la veu, no?
I s'allunya de la realitat d'això que diem, de l'enciam. Per tant, jo crec, primer, no posis exemples, és a dir, si no tens tingues un cap de premsa, paga-li poc, que vagi en metro i que et faci exemples que la gent podrà entendre, no? Que sabrà que val un cafè de veritat, no? Això és un error. I l'altre, que jo crec més important és això que diem, és que hi ha una tendència, que espero continuar amb altres temes, jo crec que és que a polítics que donen consells han de donar-te solucions. Jo crec que en aquests moments hi ha un problema per mi bastant greu, que és aquest endeutament malaltís de la gent, no tant el de les hipoteques, que potser no es pot fer, sinó aquest endeutament de dir, ara ho veiem per Nadal, això sempre pagui-ho d'aquí 6 mesos, regrupi crèdits, i aquesta cultura jo crec que des del govern, si es volgués fomentar certa cultura de l'estalvi, s'haurien de posar límits a que per mi és una propaganda bastant indecent, de que t'endeutis.
Que afecta més amb els que menys, diguem-ne, tenen capacitat, diguem-ne...
És a dir, jo crec que en aquests moments, de la mateixa manera que es va posar límits a la publicitat de tabac i la publicitat d'alcohol, avisant, jo crec que s'hauria de posar límits a la publicitat de l'endeutament permanent, perquè això genera molta infelicitat. És a dir, que tu vagis, que tu tot el que et gastis ara ho comences a pagar a l'agost del 2008. Mira,
Carles, això passa, per exemple, amb els viatges. Mm. Els viatges aquests que un cop els has fet et queden 2 anys per continuar pagant aquest viatge que ja has fet. I jo ho deia l'altre dia també, es donen crèdits per comprar vivendes a gent que ni tan sols té una feina estable. Per tant, a mi em sembla que sí que s'hauria d'anar per aquest cantó.
I crec que els governs han de posar algun límit.
Hi havia una institució financera que deia, si ho vols, ho tens. I l'anunci era un anunci de crèdit instantani, no? Si ho vols, ho tens. Sí, això és una cultura lamentable. Sí. O sigui, aquesta idea de la instantaneïtat, o sigui, de que tu, qualsevol desig pot ser satisfet. No hi ha límits.
Sí, el que passa és que jo crec que el més preocupant que això, si em permeteu, és una notícia que surt avui. El dèficit exterior ronda ja el 10% del PIB, no? És a dir, la preocupació són les mancances de l'economia espanyola. És a dir, tu vas als caps de setmana i, no vull donar una imatge massa urbanita, però aquest cap de setmana que estava pancant vaig anar un moment amb un comerç que n'hi ha aquí de la l'electrodomèstica, efectivament, a comprar una cosa i estava ple de gom a gom d'una forma espectacular, però és que el dissabte i el divendres, és a dir, és una, en canvi, l'estructura de l'economia espanyola té elements molt preocupants, és a dir, la dependència energètica, és a dir, molt més que l'endeutament de la gent, perquè les companyies funcionen, és la quantitat de diners, no?, d'endeutament públic, tot això és molt més preocupant, i en canvi sempre estan parlant de refredar. Bueno, si refredar l'economia significa això d'una forma molt espectacular, que les empreses tindran problemes, clar, i llavors a on ens poden emportar? I jo trobo això molt més preocupant.
Jo trobo que no, o sigui, lo fotut de la ciutat en la que vivim és aquesta mena de present infinit, no? És a dir, tot és immediatista. Llavors tu dius, és preocupant que refredi l'economia. Home, el que seria preocupant és que anem mantenint una hipòtesi de que sempre creixerem més, de que sempre podrem tenir més diners, és de que sempre podem tenir de tot. No és veritat. No.
Si s'arregla el tema del petroli, sí. Bueno, el problema és l'energia.
Jo crec que hem de repensar les coses, perquè vivim amb una visió d'aquestes il·lustrades de fa no sé quants anys, de que tot és possible que la
raó... Per tant, perdoni, vostè no faria Los Monegros, vull dir, el casino que té Los Monegros.
Ho trobo, sí. O sigui, trobo l'exemple més espectacular de la irracionalitat, diguem-ne, aplicada a qualsevol lloc. És a dir, clar, un lloc... És a dir, passem d'una llei que diu que ha d'haver-hi com a màxim un casino per província, amb un projecte que posa 70 casinos de cop, no? Al mig del no res. O sigui, des del meu punt de vista, és el símptoma, diguem-ne, d'un model de societat a la qual a mi no m'agradaria apuntar-me.
Sí, vostè que no hi posaria res. Continuaria mantenint el no res.
No, hi ha altres alternatives, a les Monegros, a part del no res. És a dir, entre posar Las Vegas, a Europa, que hi ha no sé quants països que ja els hi ben dit que no, i no fer-hi res, jo crec que hi ha alternatives.
Jo crec que no és una mala idea, és dir, al final Las Vegas també era un lloc, era un desert absurd
i continua sent tu, llevat de la ciutat.
Bueno, i és un gran negoci per l'estat de Nevada, em sembla, si no em falla, aprofitant el buit de jurídica n'hi ha allà.
És l'exemple de la insostenibilitat, o sigui, vas pel carrer al mig del desert i llavors hi ha llocs que hi ha sprinklers d'aquests que van tirant aigua, tal, perquè fa tanta calor que és impossible al carrer, llavors no hi ha aigua, l'aigua han de portar no
però ja ens creixi, és un desert, és dir, clar, això també, Macau i Las Vegas s'han convertint en dos pols d'atracció i d'inversió espectacular.
Ara hauríem d'anar a discutir quin és el país amb un tipus de creixement més insostenible, i s'ha discutit a la cimera de Bali fa dos dies, no? I, no és, i gràcies a exemples com els de Las Vegas, doncs estem on estem als Estats Units, no?
Sí, jo crec que, no, tornant a l'acadèmia, crec que els governs, jo espero que no tant generar discurs, que també està bé, sinó que generin solucions. Jo crec que en molts temes, aquest de traspassar-te la responsabilitat, des del punt de vista d'economia, que vigili, no donin propines tan grosses, o quan et van dient vigileu, no correu tant, i tot, jo arribo un moment en què esperes, que per ells seria molt incòmode, però ja ho entenc, però que ells posin algun tipus de límit i diguin, escolti'm, això no està anant bé, i per tant, els senyors que anuncien aquests crèdits instantanis, doncs a més ara els hi demanarem això, aquesta responsabilitat, els hi farem posar amb lletra ben grossa, igual que fan amb altres coses, de dir, això tindrà conseqüències fatals per vostè, perquè vostè l'any que ve serà un amargat. És a dir, vostè ara es farà aquestes vacances i l'any que ve estarà amargat.
Em veig molt radical amb això, i mira que es passen cada tarda les hores de màxima audiència del Tomate,
perquè,
i això,
perquè per mi... És
fins a 3.000 euros sense preguntes, diuen.
Per mi és la nova addicció. Jo crec que...
Això, el que vostè vol de manera immediata.
Jo crec que és la nova addicció. Jo crec que, és a dir, que en aquesta societat... Jo no ho critico des de la distància, ho critico com a part implicada, diguem-ne. Jo sóc una persona que em considero consumista, és a dir, no és allò que dius, la gent consumeix massa des dels micròfons de Catalunya Ràdio, vigila, no, jo sóc una persona consumista, i jo reconec que rebo masses inputs permanentment, és a dir, que se m'està incitant constantment, cada vegada que he tornat uns diners de la hipoteca meva, rebo una carta, ja ha tornat aquests diners, per què no els torna a agafar ara mateix i se'n va de vacances vostè, no sé què. Jo crec que això... com que no tenim prou control, com que està demostrat que hi ha molta gent que s'endeuta més del compte, està molt demostrat que hi ha unes vises que et posen una quota fixa cada mes i et diuen, despreocupis, vostè pagui el mateix cada mes i et van carregant el 20% d'allò, com que està demostrat que la gent no sap fer-ho, jo demano que es posi cert límit o que s'obligui a donar més informació.
Jo sobretot estic molt d'acord amb el que tu has dit abans. Està bé que se'ns demani la ciutadania que tinguem compte amb certes coses, està bé que se'ns eduqui, però està bé també que l'administració posi també solucions, perquè, per exemple, estem malament d'aigua, però jo insisteixo, ja ho he dit alguna altra vegada, els parterres de Barcelona, els aspersors, no reguen d'esba.
És un altre tipus d'aigua, és l'aigua de
l'aigua freàtica, de les capes freàtiques. Sí. Bueno, és igual, i per això s'ha d'anar malgastant.
No, perquè aquesta aigua torna, en principi. O sigui, jo diria, d'acord, o sigui, no estic en contra de l'estalvi d'aigua, però hauríem d'anar en compte a vegades sabent l'origen de l'aigua.
Sí, jo sé que és de les capes freàtiques, però amb tot es malgasta, quan potser serviria per regar carrers que fa molt molts mesos que no
els renten.
Ja. Així hem quedat en una ciutat avorrida, poc il·luminada, i quan vas a Madrid, i sento dir-ho, no? És una ciutat plena de llum, i que dona, ho tinc que dir, perquè...
Avorrida la nostra ciutat i poc il·luminada, però si gastem moltíssim...
Vés a Madrid, et convido, no?
Sí, esclar.
Home, i veuràs...
Madrid, el model de Madrid és directe al DF, diguem.
És espectacular, no? Mira, l'altre dia estava passejant el divendres, vaig aixecar a Caura i vaig arribar a una reunió massa d'hora i vaig anar a donar volta per la plaça Catalunya, no? I em vaig quedar al·lucinat de la quantitat de baldoses trencades. Però ara mirem per aquí la finestra i veurem sense pintar els carrers, no? Mal senyalitzats, no? I no passa res. En canvi, vas a Madrid i sento, jo sóc català i sóc de Barcelona i adoro la meva ciutat, no? Però em dona ràbia, no? Veure com es preocupen d'això, no? Llavors, per això, no té que... No consumim aigua. No consumim llum, no? No, escolti, vostè, consumeixi llum, consumeixi aigua i fàgim una ciutat d'acord als impostos que pago, que són uns impostos espectaculars.
I rebentem-ho tot.
El Maruenda que deu viatjar a Madrid sovint haurà vist al sortir de la T4 hi ha un lletrero immens que posa Valdebebas, una nova forma de fer ciutat, i es veu, i és una ciutat on hi ha al costat del Real Madrid terrenys compats pel Florentino Pérez, que estan construint una ciutat nova de 28, la propaganda és molt ecològica, perquè diu 28.000 noves vivendes i un carril bici. Està molt bé, una nova forma de fer ciutat.
Això m'encanta.
Llavors, això, ja, ho hem de connectar amb la M50 i no la M60 i tal.
Jo estic en contra del carril bici.
Bueno, mira, llavors estaràs fantàstic allà. O sigui,
Tanquem aquest punt, que no sé com ens ha portat a Los Monegros i a Valdebebas, però bueno, Los Monegros ho he tret jo, però vaja. Abans d'anar a publicitat i parlar d'altres qüestions, del seu amic Francisco Camps, president de la Generalitat de València, interessant aquesta escena en què està al costat d'Esperanza Aguirre, com que es veu que Francisco Camps fa compareixences i no admet preguntes, Esperanza Aguirre acaba i diu, què tenen alguna pregunta? Estaven tots de junts. I s'aixeca un periodista i diu, sí, diu, pel president de la Generalitat Valenciana, quan va costar la visita del papa? Perquè, és clar, feia més d'un any que no li podien preguntar res, no?
No, això jo estic d'acord que és criticable, però, bueno, caldria ara, ja parlo com a periodista, reflexionar, no?, la quantitat de polítics, inclús catalans, tots ells que fan declaracions institucionals, no? Perquè fins ara la declaració institucional la feia el rei i ja està, i era normal, ho feien preguntes, no? Ara tothom, des del Rajoy, a la Teresa Freda Colnicumbé, al Zapatero, al president Monti, fan declaracions, no? I clar, jo no entenc per què els periodistes anem prenent nota, no ens aixequem i dius, escolti, sap què li dic? Declaració, se la mengen patatones, no? És a dir, no n'hi ha activitat. Em sembla, si el que va fer el president Camps, no?, que és amic meu i li tinc apreci personal, està molt mal fet. És a dir, si ho fa, jo com no sóc valencià ni visc allà, em sembla inacceptable.
Molt bé, senyor Maruenda. No, en fi, no demanava tant, però ja que ho ha fet, no podem...
És una declaració institucional.
Sí,
més preguntes o no?
Té pendent una trucada amb ell de la setmana passada per demanar-li les teles aquelles del tarot i això.
Jo vaig preguntar i em van dir que no era així, no? Que actuaven igual que aquí, però bueno, és a dir, potser m'enganyen.
9:16, 3207474 i mati@catradio.cat. Després d'aquesta pausa anirem a la redacció per sentir la Núria Coll i amb els correus electrònics dels oients, sobretot pel tema de la propina. Heu deixat mai un euro de propina? I els que treballeu en llocs on us deixen propina, la gent què deixa? I en general, penseu que se'ns pot imputar part de la inflació pel fet que encara no sabem ben bé calcular ni valorar què és el que val un euro? Doncs pausa i venim.
Catalunya Ràdio.
Sony presenta el navegador portàtil amb pantalla de cine. Amb el nou Sony Navi 83, trobar una adreça desconeguda ja no tindrà suspens. Perquè la informació en la seva pantalla extra gran de 4,8 polzades és més clara i visible, i la conducció més segura que mai. I sense drames. Gràcies a la connexió Bluetooth integrada, podràs parlar pel mòbil de forma còmoda i segura, mitjançant mans lliures. Tot en només 2 centímetres de gruix. A més, t'estalviaràs riscos. El Navi 83 de Sony et conduirà pel millor camí, informant-te de les incidències del trànsit i dels punts d'interès. I amb prestacions quasi de ciència-ficció, com Position Plus, que manté la senyal GPS inclús dins d'un túnel. O el Gestual Command, que et portarà a un destí prefixat amb només moure un dit. Navegador Navi 83 de Sony. Viatges inigualables.
Ella no m'enganya, no s'equivoca mai. Em guia en la vida, no la deixaria per cap altra.
Sisplau, d'aquí a 200 metres giri a l'esquerra i agafi la A5.
Navegadors Navigon, última tecnologia, disseny únic. Navigon, amb visió real i assistent de carril. Informació actualitzada dels radars de trànsit. Navigon, i el món és teu.
He anat amb el Carles a Ikea a comprar un sofà. I el que ens ha costat més de decidir és que amb els 50 euros de regal ens en portaríem una catifa.
Jo volia un puff.
Doncs una catifa.
Jo un puff.
Jo una catifa.
Puff.
Catifa.
Puff.
Vine a Ikea aquest mes de dilluns a divendres i per una compra superior a 500 euros de sofàs o butaques et donem una targeta regal de 50 euros perquè et compris el que vulguis. De dilluns a divendres Ikea és encara millor.
Viatjar.
Anar al teatre.
Passar més temps amb els meus nets.
Aprendre un idioma nou.
I tu, què somies per la teva jubilació? Fes una aportació a un pla de pensions de Caixa Penedès i fes realitat els teus somnis. Podràs escollir el teu entre una àmplia gamma. A més a més, fins al 31 de desembre aconseguiràs articles magnífics. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Viu el Nadal més cultural. Aquestes festes vinen amb els teus a les activitats culturals de la Fundació Caixa Catalunya.
Coneixeràs l'extraordinària aventura de Shackleton i els seus homes quan, en intentar creuar l'Antàrtida a principis del segle XX, el seu vaixell va quedar atrapat al gel, al Museu Marítim de Barcelona.
Informació de l'obra social de Caixa Catalunya al 902-400-973.
Què, Joan? Vens a sopar avui?
Ja m'agradaria, però és final de mes i ja saps...
Necessites una 0,30.
Una 0,30?
Reagrupa els teus deutes a la hipoteca 0,30 de Caixa Tarragona i perd la por al final de mes. Casa, cotxe, targetes, tot en una sola quota i amb un dels tipus d'interès més baixos del mercat. Fins a un Euribor més 0,30. Hipoteca 0,30 de Caixa Tarragona.
Més còmode, més estalvi.
El doctor Rosselló arriba a Vent del Pla i atura el cotxe davant de casa la Isabel. Està nerviós. Comprova pel retrovisor que no el vegi ningú. Passats uns segons, apareix la Isabel i entra ràpidament al cotxe. En aquest moment, un contraplans mostra una imatge de la Conxita. És a la cantonada del carrer, mirant atentament l'escena. Els ha descobert. I en aquest moment tallen a publicitat.
Aviat, si no tens televisió digital terrestre, algú t'ho haurà d'explicar. Perquè una tele sense TDT no és una tele. Generalitat de Catalunya.
Oh, oh, oh! Ara suma supermercats, suma Nadal i desitjos. Demana'ns el desig que vulguis i ens farem realitat.
Ara, a Suma, fins al 5 de gener, per una compra superior a 12 euros, pots guanyar un desig valorat fins a 3.000 euros.
Bons desitjos i feliç 2008!
A Suma, sumes.
Vine a Carrefour aquest Nadal i l'encertaràs, perquè fins al dia 21 de desembre tens la gamba argentina mitjana especial per planxa per només 7 euros amb 90 al quilo. Sí, sí, ho has sentit bé, tan sols 7 euros amb 90. Tan sols per Nadal, tan sols a Carrefour.
Bon Nadal.
És el torn del Joan. És el torn del Carles. I el de la Laura. El torn del Sergi. I el de l'Helena. I ara, per descomptat, també és el teu torn. Ja pots gaudir d'un Audi A3 Edition Plus des de 20.900 euros. Aquell moment que estaves esperant ja és aquí. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Som a la tertúlia amb Carles Capdevila, Paco Marguenda, Joan Subirats i Gemma Lienas. Aviam, Daniel de Barcelona, aquest casino de Los Monegros serà un punt d'atracció a través dels punts sensibles del joc i els vicis, a tot de gent interessada a fer diners fàcils que no s'ho ha treballat mai. I després, un arquitecte que pot precisar que a Valdebebas el que hi haurà serà 12.000 habitatges i 1 milió de metres quadrats destinats a oficines. No. I que té interès a parlar amb vostè, per, bé, per acabar de perfilar.
I una ciutat de la justícia, no? O sigui, hi haurà moltes coses, realment. Ara, realment a mi el que em sorprèn, posats a discutir una mica a Valdebebas, és el que deia Maruendas. El projecte de ciutat de Madrid és un projecte de ciutat que des del meu punt de vista no té límit. És a dir, ells no tenen els problemes que té Barcelona des del punt de vista, diguem-ne, de muntanya i tal, però tenim un creixement, jo diria, afortunadament acotat. En el cas de Madrid, doncs no hi ha límit. Llavors, M50, M70, tal. I han decidit que formaran part del grup de les megalòpolis, no? I per tant, la seva opció és una opció a tirar milles. Jo crec que des d'aquí uns anys ens sentirem parlar, perquè serà invivible. O sigui, el senyor Morandes diu que li agrada molt perquè està molt il·luminada i que fantàstica i molt neta, i que tota la, i que tots els, diguem-ne, totes les rajoles estan ben posades, però jo diria que vaja, a mi que no m'hi busquin. No,
i cap on creix? Ve cap aquí? O no?
Jo crec que arribarà, eh?
Serem àrea metropolitana.
Està tocant a Toledo, ja. Ja, aquella famosa frase de Guadalajara, de la forma de creixement, no? Quan surts de l'estació de l'AVE de Guadalajara, et diu, si on és Guadalajara? Diu, està venint. I no es preocupi, diu, ara ve la ciutat.
Sobretot ara que es comença a veure que la ciutat sostenible és la que creix en vertical i no pas la que s'extén horitzontalment.
Passem un moment per la redacció. Núria Coll, bon dia.
Bon dia, Antoni.
Què tenim per aquí?
Doncs mira, els oients parlen sobre les paraules de Solves, sobre l'euro, sobre la pesseta.
M'han dit que trucaven bastant enfadats amb això de Solves, eh?
Per exemple, i en la línia del que diuen tots, l'Albert, l'euro val 166 pessetes quan el guanyes i 20 euros quan el gastes. Wow, en Solves s'ha passat, però el problema és que encara cobrem en pessetes i gastem en euros, és a dir, cobrem 200.000 pessetes, però pensant que en tenim 2.000 d'euros quan només n'hem cobrat 1.200. Uh-huh. Un altre, si no fos per l'euro i seguíssim amb la pesseta, ara tindríem una inflació tremenda i la pesseta estaria molt devaluada. Seríem un país molt més pobre, tenir una moneda forta com l'euro ens permet un nivell de vida més elevat i amb l'avantatge que no hem de treballar perquè els països d'Europa que van bé ho fan per nosaltres i ens mantenen. En Josep, és sorprenent que ens vulguin fer creure que ara en el càlcul de l'IPC intervé l'import de les propines. Crec que els mitjans haurien de començar a ignorar totalment les declaracions insultants dels polítics o els oients deixarem d'anar a votar i d'escoltar els mitjans de comunicació. La Montserrat, estic d'acord amb els tertulians, el comentari d'en Solves era de cinisme. Quan la T10 passa de 6,97,20, és a dir, augmenta 50 pessetes, de cop no es pot dir el que s'ha dit i per descomptat és cinisme el fet de dir que la pujada de la inflació és culpa de la gent. Un ministre d'Economia que diu això i que més tradueix a pessetes el 2008 fa riure per no plorar. Comentaris també que ens arriben de la idea dels monegros i també de la parella Sarkozy-Carla Bruni,
sí,
que diuen que...
Estem a favor o en contra?
Bueno, diuen que aquesta dona ja tenia tendència als madurets, que ja li feia el salt a la seva parella amb el seu sogre, que va inspirar una cançó sobre un tal Rafael, dedicada primer a la seva parella i després al pare d'aquesta parella.
Caram.
Sí, sí. I ja està. Per ara ja està.
Molt bé.
No es posiciona.
D'acord. Gràcies, Núria Coll. Bé, a la plana política hi tenim la presentació de Carme Chacón com a cap de llista del PSC a les pròximes eleccions generals i amb un discurs essencialment presidit per un adjectiu que és el del optimista, la Catalunya optimista. En paral·lel, al mateix cap de setmana, un document de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, que presideix Miquel Roca, van publicitar un document titulat Contra el derrotisme. De manera que aquí trobaríem, com en diuen doncs, en el màrqueting, no?, com un nínxol d'oportunitat o de negoci, en aquest cas preelectoral, de cridar l'atenció dels catalans sobre el fet que hem de millorar la nostra autoestima i que no ens hem de deixar vèncer ni pel pessimisme ni pel derrotisme. Què els sembla aquesta idea? Han encertat, tot i que són dues coses diferents, perquè l'un és una societat privada i l'altra és la cap de llista d'un partit. Carles, què et sembla?
Home, no, això que dius tu, primer que jo crec que com que s'ha exagerat el català emprenyat, jo crec que el català té altres coses. Sí que hi ha un disgust, però a vegades hi ha més aviat això, pessimisme, cert desengany. Jo crec que sí, que, és a dir, que la societat està faltada d'algú que li injecti optimisme. Jo no sé si la solució és dir-ho, i no sé si la solució és que ho diguin els líders polítics. No? Jo crec que cal lideratge, però que a vegades aquests temes com la confiança, a vegades hi ha gent que t'ho diu, no? Tu has de tenir més confiança, però t'ho diuen amb una cara que desconfien de tu, i si tu et diuen, va, vinga, hòstia, que estàs... Ah, així no podem anar, has de tenir més confiança. I si et diuen, així no podem anar, has de tenir més confiança, no en tens. És a dir, si a mi quan... Ahir el sentia la Marató, que és un motiu per ser optimistes a Catalunya, que TV3 tingui aquesta credibilitat i que la gent s'hi aboqui tant, no? Per tant, sentia la Marató, i molta gent deia, soc optimista, amb un problema molt greu, deien, jo soc optimista, vull posar-vos un resum d'una persona que deia, soc optimista perquè tenen un objectiu clar, que és, tinc aquesta operació, vull curar. Jo crec que l'optimista... Ara, aquella persona segurament el dia que va tenir el patatú, si tu li vas allà, has de ser optimista. Jo crec que primer has de donar un motiu. Li has de dir, escolta'm, has tingut això, però tu viuràs encara 20 anys més i podràs viure bastant bé. I després aquesta persona pot ser optimista. Per tant, jo crec que està bé que la gent necessita això, que hi ha un tema global, jo crec que hi ha un tema global, és a dir, que és una societat globalment de la queixa, això que dèiem, una mica addicta al consum immediat, a pastanagues immediates, en general poc tolerant amb coses que no vagin bé. Per tant, jo crec que hi ha un tema global. I a Catalunya jo crec que hi ha un problema clau de lideratge. És a dir, jo crec que per ser optimista algú t'ha de convidar a ser-ho i te l'has de creure. I probablement dels líders polítics polítics de tots ells, necessitem més motius, no? I per acabar només, que jo crec que una cosa que he repetit alguns dilluns, jo crec que en aquests moments a Catalunya justament un dels problemes que hi ha és que no hi ha cap líder de cap partit que no estigui molt discutit pel seu propi partit, no? I per tant jo crec que això sí que fomenta que hi hagi cert pessimisme, i que és difícil que quan estem en mans d'una gent que cadascú d'ells no li fa cas ni als seus, que puguem creure que algú d'aquests ens pot treure d'una cosa que jo crec que no és un sot gravíssim o un pou, però sí que és una situació una mica encallamenta, no?
Maragüenda?
Jo estava pensant en el català masoquista, no? És a dir, clar, veient a la Carme Chacón apel·lant a que Zapatero faci d'intermediari, deia més o menys el terme, no? Dic, home, després de tot el que ha passat, no? Ja sé que Carles em dirà, home, el teu antizapaterisme visceral, doncs pues en aquest cas, sens dubte, no? És a dir, home, han cridat l'atenció, és a dir, estem en una etapa electoral i ja té que fer el missatge que té que fer, de l'optimisme, home, seria, em perdó l'expressió, burra si no ho fes, però clar, és molt poc creïble la gent que escolta i que pensa el que ha succeït en els últims temps, o veu la imatge que parlàvem abans del Solves i a l'Euro, o veu a la Teresa Fernández de la Vega, home, per estar optimista, jo personalment no ho seria, no? Més important em sembla la reflexió que fa la Societat d'Amics del País, no? Que és una vella institució centenària i que presideix una persona d'enorme prestigi com Miquel Roca, que suma altres iniciatives, cerca d'economia, diversos tipus, no? Amb un intent de donar empenta a la societat civil catalana, que és una mica així grisosa i neguitosa, i que potser entre tots aconseguim que tingui la marxa que havia tingut amb el passat.
Gemma.
Jo ja ho sabeu que altres vegades he comparat el problema Espanya-Catalunya amb el problema homes-dones. És a dir, que Catalunya molt sovint es queixa de que no ha aconseguit uns objectius, i aleshores Espanya diu allò de que oh, sempre esteu igual, sempre estem queixant, sempre teniu tot el que voleu i encara en voleu més. És una mica el que passa entre homes i dones, de manera general. I jo penso que les dones, tot i que ens emprenyem sovint perquè no aconseguim els objectius que volem, amb tot, sí que és veritat que arriba un moment que creant xarxes, perquè tu dius necessitem, Capdevila, tu dius que necessitem algú que ens doni optimisme o que ens posi en marxa. No, també podem crear xarxes entre nosaltres. És a dir, jo crec que la ciutadania tenim molt a dir-hi. Si no t'agrada o no et convenç el discurs de cap dels nostres polítics, o penses que no hi ha ningú que tingui prou força per estirar, les xarxes ciutadanes poden tenir molta força, que és el mateix que han fet les dones. Crear xarxes i posar-nos a treballar. Jo penso que aquesta pot ser una solució.
Subirats.
Sí, seguint aquest exemple de les homes i les dones, els homes, vaig llegir en algun lloc que els homes tenim tendència a posar molt l'èmfasi en els drets, i les dones tenen molt més l'èmfasi a posar l'èmfasi en les responsabilitats. I llavors, per tant, aquí jo crec que hi ha un joc que es podria treballar també en aquesta relació Catalunya-Espanya. És a dir, hi ha una lògica de reivindicació de drets, no? De reivindicar la nostra posició, el nostre dret a decidir, la nostra capacitat, etc. Però al mateix temps també hauríem de fer el discurs de les responsabilitats. Hi ha moltes coses de les que ens han passat, no? Que tenen l'origen, ens han passat en els darrers temps, no? En aquesta mena d'època horribilis, que algú diu, no? Que són fruit, diguem-ne, de que no ens han fet prou cas, de que no tenim prou capacitat d'autogovern, de que no hem tingut els prous diners, etc. Però al mateix temps hem d'assumir que també hi ha responsabilitats nostres. És a dir, moltes coses de les que passen aquí en aquests últims temps, a les infraestructures, als hospitals, etc., no són només responsabilitat de Madrid. També són responsabilitat, jo diria, dels últims 4 anys del govern de Convergència, en el qual, diguem-ne, la seva perspectiva política no era massa clara, i diguem-ne segurament no va abocar molts més diners en la continuïtat que no pas en el manteniment del país. I els 3 primers anys, diguem-ne, del tripartit, que jo crec que el soroll polític va ser de tal envergadura que va generar. Llavors aquí, i aquests 7 anys han sigut 7 anys en els quals han passat moltes coses a aquest país. Ha arribat moltíssima gent nova, com diu el president Montilla, el nostre vestit doncs fa peta per les costures, i això, aquesta duplicitat d'elements que evidentment requerien un canvi també de relació amb el govern de Madrid, també hi ha part de responsabilitat nostra. Llavors aquesta crida a l'optimisme o al tirar endavant, és a dir, evitar el derrotisme, jo crec que és just, és interessant. El que passa és que no li veig cap capacitat de capitalització política per part de les forces. És a dir, hi ha una desconfiança social que no té expressió. És a dir, l'únic que segurament, jo crec que els socialistes en aquest terreny veuen amb molta preocupació el que les properes eleccions del 9 de març el nivell d'abstenció sigui enorme i que això pugui provocar algun problema. Però em temo que l'únic que faria, animaria els catalans és que hi hagués un perill de que el Partit Popular tornés a les eleccions, tornés a guanyar les
eleccions. Jo penso que Catalunya és un...
O sigui, tot el contrari del que deia el Maroll.
Jo penso que aquest país... Jo penso que aquest país, en general, és un país optimista, jo penso. Per això jo entenc que hi hagi un intent de capitalitzar-ho i de dir jo sóc el que ho he dit, siguem optimistes, anem endavant.
Perquè no és un país triomfalista, sempre sí. Més dret ha valorat l'esforç.
Almenys que no és derrotista, és a dir, agafant-me el que deien el Roca i els amics del país, és que no és derrotista. Però jo crec que és lògic que passi això. Jo el que dic és que, en primer lloc, estem en un moment de cansament, perquè la societat necessites pastanagues a vegades molt, que caduquen molt ràpid, però necessites estímuls. I estem en uns anys en què no anem a més, no anem a més. I ens comparem potser això, que en un lloc fan casinos, l'altre tenen una T4, l'altra no sé què, que no et dic que sigui la solució, però aquí fa uns anys doncs, hi havia els Jocs Olímpics, hi havia projectes que il·lusionaven, i ara estem en un moment que no et dic que sigui la solució, però primer no passen coses d'aquesta. Segona, jo crec que sí que falta lideratge. La societat civil catalana, jo crec que funciona prou bé, és a dir, hi ha teixits molt semblants als que tu dius de les dones, jo crec que hi ha, i que funcionen encara, no? I aquests dies es veu, hi ha moltes, i això mateix que dèiem, la Marató, passen coses a Catalunya que jo crec que són simptomàtiques de que anem bé. Ara, quan hi ha el lideratge, és el lideratge dels polítics, és a dir, jo crec que els polítics en aquests moments, tots ells, i per això assumeixo el que dius tu, les responsabilitats dels catalans, i parlo dels catalans, no et dic la discussió en Madrid, dic els catalans, no hi ha un projecte molt clar, t'adones que cada partit, ja dic, hi ha molta divisió interna entre els mateixos líders, i això sí que genera cert cansament, i necessitem agafar-nos alguna cosa, no? I probablement no surt aquests que van convocar la manifestació, a vegades surten plataformes, jo crec que potser hi ha un excés de petites plataformes, perquè tothom està sabent que hi ha algú, i cada vegada que algú anuncia alguna cosa d'aquestes, o aquestes plataformes, hi ha moltes adhesions, perquè la gent té ganes de tirar endavant i de fer coses. El que passa és que no hi ha un...
Que està molt fragmentat
i,
tot.
I no hi ha un objectiu molt global. Sí. I a més, jo dic, jo crec que hi ha una... A vegades vaig sentir fa poc el conseller Tresserres que es queixa sovint amb entrevistes i això de que diu... Hi ha una cultura molt de la queixa en general, però és que jo crec que això és una cosa ja... planetària, és a dir, estem instal·lats en una cultura molt de petites satisfaccions on fa molt temps que no hi ha il·lusió per grans projectes. Fixa que el que provoca més il·lusió amb la societat és que surti un nou iPod o l'iPhone o que surti el mètode Pilates, és a dir, la gent jo la veig il·lusionada, tot plegat, ja fa uns mesos tothom, hi ha una cosa boníssima, el mètode Pilates que està molt bé, però és com descobrir una nova religió, que en aquest cas és un mètode de gimnàs, però tant ha aparegut la dieta de les carxofes, és a dir, ja ens il·lusionem més a vegades amb coses que sembla que et solucionen posturalment, diuen els de mètode Pilates, jo ho dic perquè jo estic a punt de mirar-ho perquè m'han dit que és miraculós, no? però també ens il·lusiona molt un nou invent i això dura molt poc perquè cada dos anys surt una altra nova jo crec que això és un tema més global i que aquí ens passa això, que a més fa anys que no passa res especialment espectacular al país, no? Que no podem estrenar res.
I el dia a dia és més difícil.
Jo no crec que sigui un problema de projectes que en aquest moment no tenen cap, sinó més aviat que el dia a dia hi ha hagut molts entrebancs, que això és el que preocupa més.
Aquí hi ha un problema i és que aquesta és una societat massa rica, no? I dels menors d'una societat grica i provinciana, no? És a dir, que s'ha tornat gris, no? Sense una capacitat de lideratge, jo parlava abans de l'Ajuntament, per exemple, no? És a dir, amb un alcalde que és un home agradable i simpàtic, no? Però que, clar, és gris, és desconegut, no? I tenim, pues, unes institucions sense força, sense empenta, falten, pues, persones, ja sé que no agradarà dir-ho, no? Pues, com a Ruiz Gallardón, com a Esperanza Aguirre, o al Paco Camps, que no agrada...
Ai, no, per favor!
El
teu santural
és...
Sí.
Poso exemple. Sí, o al Pasqual Maragall. O al Pasqual Maragall en el seu moment, o al Pujol. Sí, sí, ho dic com a exemples, no, va. Gent amb força, no? Disposada, no? Perquè, clar, quan parlàveu... Aquí n'hi ha un anti-PP, amb perdó, simple, no? Que és el gran argument del Zapatero, no? És que si ve el PP, no. Pitjor, no? No, si ve el PP...
Si a mi no m'agrada que políticament l'únic il·lusioni o l'únic que mobilitzi sigui això. O sigui,
però
això
pensem
no
com a catalans, és a dir, fem allò de peix al cova, bueno, pensem com a catalans amb aquesta mentalitat fenícia que a vegades se'ns critica, no? I diguem, escolta, què va passar a l'etapa del PP? Doncs pues que tenim el model de financiació millor de la història de fins ara, no? El millor, sens dubte, no? És a dir, això ningú pot criticar, de fet, tenien 35.000 milions d'euros. I ja per concloure, hi ha un petit problema, que els catalans tindrien que reflexionar tots els partits, ideologies. És que hi ha un cansament a Espanya davant de tant victimisme català, tants intents de definir el que és Espanya, i la gent comença a estar farta. I, escolti, deixi de definir el que és Espanya.
Estem acabant aquesta tertúlia. La Gemma Lienas em deia que volia comentar alguna cosa a propòsit de la llei de l'avortament, sí. I d'aquestes notícies que han aparegut conforme en algunes clíniques que han estat intervingudes policial i judicialment, alguns informes psicològics semblaven copiar-se d'una pacient a una altra.
A veure, jo el que voldria dir és que ja sembla que ja està havent una qüestió orquestada per anar contra aquestes clíniques. L'avortament sempre ha estat una qüestió difícil de resoldre en el nostre país. En la Seguretat Social no es pot avortar. Tothom que avorta ha d'anar a fer-ho amb clíniques privades, la qual és una pasta increïble. I a sobre ara surten aquests grups antiabortistes atacant aquestes clíniques. A veure, el que no es pot fer és condemnar ningú sense que hi hagin proves. Els mitjans de comunicació han tendit a condemnar a tots aquests metges i aquestes clíniques sense cap mena de proves. A veure, enteneu que és absurd pensar que les dones esperen fins que tenen fins que estan embarassades de 7 o 8 mesos per anar a avortar. Vull dir, si hi ha algun embaràs que surt fora dels terminis previstos per la llei, que són les 3 setmanes previstes, els 3 mesos previstos per l'avortament en cas que el fetus tingui problemes. Si és problemes de la dona, es pot anar una mica més enllà. Ara surt això de que hi havia informes psicològics ja assignats. A veure, és que si resulta que tu tens estàs esperant una criatura que té una greu malformació i no es veu fins després de passats els 3 primers mesos, només pots al·legar de manera...
dany psicològic.
Clar, dany psicològic. No. I per tant, és lògic que hi hagi alguna qüestió d'aquestes que s'hagi hagut d'agafar, perquè en aquests moments sí que és veritat que hi ha moltes anomalies de fetus, moltes, a veure, estem parlant només d'un 2% de casos que avorten passades les 3 primeres setmanes, i per tant aquests casos són generalment casos de problemes greus del fetus que no es poden detectar fins que s'està ja de 5 mesos.
Però estan detinguts, no, els responsables?
Sí, estan a la presó sense fiança.
Per algú serà, no?
Bueno, aquesta mateixa...
El que està dient la Gemma és que les disposicions legals de la llei, la llei tal com està concebuda, deixa, com que no té un mecanisme de lliure accés a l'avortament per raons de que la mare ha decidit simplement no seguir amb aquest procés, fa el tercer element, el tercer criteri, que és el de greu perill psicològic per la mare, sigui el gran element obert que s'utilitza pel 96%
dels casos. No, és un escàndol. No, és un escàndol.
L'avortament és un crimen atroç.
No, no, escolta, a veure, que tu, la teva ideologia et digui que és un crim...
No, no, ideologia, el sentit comú.
No, perdona, la teva ideologia, hi ha gent que no pensa el mateix.
Una minoria formalment.
I en aquest país, no, una minoria no, perquè tenim una llei d'avortament.
El PSOE perquè no ho canvia.
Tenim una llei d'avortament.
Mira, estaria bé que ens informéssim, no? Mm-hmm. I llavors, el país del món, que en aquests moments té una llei més oberta per permetre l'avortament, és el que menys avortaments té, que és Holanda.
Llavors,
hauríem d'aprendre, per exemple, que ho fan a través d'un mecanisme d'educació d'anticonceptiu molt ampli, amb un sistema d'ajuda molt gran, educacional molt alt, i amb això aconsegueixen que, tot i que és un país, repeteixo, amb un grau de llibertat molt ampli en l'accés al dret a l'avortament, en canvi sigui el país que menys processos d'avortament té. Aprenem-ne, vull dir, no fem ideologia només, sinó que aprenguem el dia a dia de les persones i els fets concrets de les persones.
No, escolta, a ningú li agrada avortar, a cap dona li agrada avortar. És la cosa més terrible del món,
això
però...
perquè tu ets una persona formada i amb una educació. És a dir, aquí hi ha desgraciament de tots, no? Noies que fan el que fan i el dia següent van i es fan el que fan.
Escolta,
no?
Escolta, noies que fan el que fan no ho fan soles, ho fan amb un
home. Sí, bueno,
això per començar.
Estem frivolitzant un tema
no,
que és l'assassinat d'una persona que no és... És a dir, un fetus amb 5, 6 mesos o 8 mesos, això és un crim. I això té que dir així de clar. Per això aquestes persones són estan... És a dir, que a una mesura tan radical no és per casualitat. I després que aquest sigui tan permissió aquest país i que hi hagi turisme, no?, per fer avortaments. És a dir, escolta, bueno, hi ha casos que estic d'acord, i sóc catòlic, amb el tema de l'avortament, i estaria en contra de la doctrina oficial, i m'és igual, no? És a dir, casos molt concrets. Però que això sigui un colador, perquè cada any es sacrifiquin 90.000 vides, és molt bèstia, eh? Reflexionem de lo que estem fent, eh?
A veure, com a societat. Jo penso que a ningú li agrada...
I després es va adoptar això. A més, estem molt preocupats a veure si fem adopció.
No crec que siguin els mateixos. De tota manera, sí que és veritat que s'hauria d'educar la gent perquè no li calgués arribar en aquest extrem. Ara hi ha vegades que fins i tot amb educació, fins i tot posant-hi mitjans, la qüestió es produeix i no tens més remei que anar...
És un gran negoci per molta gent, i pensa perquè n'hi ha tants metges que estan en contra de l'avortament. Preguntem als experts, als metges, ja n'hi ha metges d'esquerres...
Aquesta és una cosa que ens podríem preguntar.
Per què estan en contra?
Per què hi ha tanta objecció de consciència?
Perquè saben que és un crim.
Sí, però imagina't que hi haguessin molts testimonis de Jehovà que fessin objecció de consciència i no volguessin fer transfusions de sang en els hospitals públics.
Normalment aquesta discussió pot continuar amb ulteriors tertúlies i els oients, com sempre, poden donar el seu punt de vista mati@catradio.cat i 93201-7474, però hem d'acabar aquí la tertúlia perquè hem d'entrevistar la consellera Carme Capdevila. Gemma Lienas, Paco Marguenda, Joan Subirats, Carles Capdevila, gràcies, fins a la pròxima. Bon dia.
Bon dia.